No pas l'atzar ni tampoc la impostura han fet del meu país la dolça terra on visc i on pens morir. Ni el furs ni el ferre no fan captiu a qui es don l'aventura. Clos segellat, o perfecta estructura de la mar a ponent i a l'altra serra, forest dels Pirineus, on ma gent erra. A ella els cors en la justa futura. Sol de beutats, la mar és el teu signe i els teus magnes capdills la feren dea. Pagar tribut i un temps fores insigne. Oh, vigorós estirp, esclavi indigne que cobelles viltats, sagna i signa el teu rescat i el retorn a la idea. Això és un poema que es diu No pas al jardín tampoc l'impostura, de J.B. Foix, a dins del llibre Sol i de dol, de 1936.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja som aquí una altra vegada. Avui és dilluns 28 de març i això és Punset Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 164. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència i bona nit al Joan.
Bona nit a tots i a tothom. Saludem des d'aquí a tota la gent que està escoltant i també el tècnic Jordi, que està fent un treball excel·lent des d'allà amb els telèfons i fent anar els abrells.
Bé, doncs avui hem començat amb un poema de Josep Vicenç Foix, El pastisser de Sarrià, que es deia No pas l'atzar ni tampoc la impostura, que ens ha llegit en Joan.
Que refereix a Catalunya, aquest, que pas, parlem del nostre país.
Bé, avui tenim tres cròniques. Una crònica des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Una crònica des de Catalunya, amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. I també, més tard, quan passin uns minutets de 9:45, una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Neus Barceló. Però, a més, tenim una sessió doble de literatura universal. Oi, Jordi, avui ens parlaràs de Dylan Thomas.
Sí, avui parlarem d'aquest escriptor galès, que va morir l'any 1953 i, intentarem recordar algun dels seus poemes.
I en Joan ens parlarà per dotzena vegada de literatura sueca de misteri.
És que encara en queden uns quants llibres per llegir i aquest que presento avui, que és el Tallafoc de Henning Mankell, és un llibre gruixut, d'aquells que val la pena a vegades doncs, dedicar-hi temps, i ho farem avui.
Tenim literatura catalana. Avui l'Emili Roig ens parlarà de Fra Antoni Canals, un d'aquells intel·lectuals del segle XIV, contemporanis de Bernat Metge. Tenim també biografies i assaig. Avui toca parlar de Narcís Oller, concretament amb un llibre que ha aparegut que es diu Àlbum Narcís Oller.
I ho farà el senyor Francesc.
Això mateix, senyor Joan. I tenim també llibres a la carta. La nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons, com cada setmana, ens parla d'un llibre que li ha cridat l'atenció, i avui ens parlarà d'un llibre de Rosa Cullell, El millor lloc del món. Òbviament, un programa com el nostre, Tirant de llibres, no podia faltar, no hi podia faltar la informació cultural. En aquest cas tenim el noticiari i la frase. És un clàssic ja del nostre programa que ens la portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
La crònica.
I ja tenim el telèfon el nostre benvolgut Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, i com estem per aquí baix?
Bona vesprada pel sud, amb molta força, amb energies renovades després de la manifestació de dissabte, que ja ens van dir que n'érem només quatre gats independentistes i comunistes i de tot allò, però n'érem un bon grapa de gent, així que ja us dic, amb molta força.
Ens ho volien prohibir, oi? Ens ho volien prohibir.
Vaja, i això era una de les intencions, perquè ja veus, però no, no, va estar molt bé, va estar molt bé, la gent tenia ganes de dir-li a aquest senyor com és d'impresentable.
Molt bé, molt bé.
Reprenc el fil de la setmana passada perquè vaig llegir un poema, que era el d'aquest himnus, de l'Antoni Ferrer. I,
sí, sí. Ja m'has brinat què vol dir d'aquest.
I tu ja ho saps,
sí,
Jordi?
Sí, sí.
Clar, no era d'Equem, com pensava jo, no, que és dècim, sinó que, tu què has pensat?
El verb caldre, no?
Caldre, ah.
Ser necessari.
Va. Val, pues, val, jo havia pensat, sí, exacte, que era l'apropiat, l'idoni, no? L'himne més idoni, sí, el necessari, efectivament, calia reivindicar. Però, doncs bé, aclarit això, una altra cosa, el poema que heu encetat avui al programa era preciós. Molt bona tria.
Sí, sí,
molt bona tria.
És de Foix, és molt, ai, dels més coneguts.
Amb molta força. I me'n vaig a un recordatori de Maria Beneito, que és una poetessa valenciana que va morir recentment.
Sí.
Que ja ha passat un poc desapercebut o desapercebuda la seva presència. Jo no volia més que estar-me de reivindicar-la en el programa d'avui, no? Perquè és la memòria viva i ben recent. Va ser sobretot poetessa valenciana, va barrejar la seva trajectòria literària amb les dues llengües, en castellà i en valencià. Crec que va ser Xavier Cas qui li va posar, sí, el cuc de la literatura i li va dir per què no feia poesia en valencià, precisament, el Xavier Cas, que després va capgirar. Maria Beneito era una contemporània de Fuster i d'Estellers i de la Sánchez Cotillas, però malauradament, com tantes altres dones valencianes o no valencianes s'han dedicat a la literatura, doncs van quedar un poc solapades per circumstàncies polítiques i per circumstàncies també de gènere. La Maria Àngels Anglada o la Montserrat Abelló, la mateixa Carmelina Sánchez Cotillas, doncs bé, no teníem el mateix pes que tenien companys seus o coetanis seus, no? Ells passaven a un paper més secundari, més dins de l'àmbit de la cultura i la literatura. I jo avui volia rescatar-la perquè, com deia l'Antoni Saragossà, doncs, un país que no respeta i estima la seva cultura, doncs, no pot esperar que siga respectada precisament aquesta cultura i estimada pels altres. Així que reivindica la figura de Maria Beneito. Més coses. Tenim obert el termini d'inscripció de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sabeu que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua fa de tant en tant té obert un cicle d'escriptors. El proper serà el dia 6 de maig, però ja s'ha obert el termini d'inscripció. Es pot fer a partir de la web, a través de la web, també per correu electrònic o per telèfon, però bé, la web és www.abl.es, Acadèmia Valenciana de la Llengua, .gva.es, val? I ahí està tota la informació de la jornada, que serà, com dic, el dia 6 de maig i que aquest mes se dedica a Josep Piera i a la seva trajectòria literària. Més coses respecte de les manifestacions i tot allò. Sabeu que el dia 16, i això ho tornaré a dir perquè tinc ganes de fer guerra, i el dia 16 hi haurà la gran manifestació, o està prevista la gran manifestació, l'acte reivindicatiu per demanar a TV3 de nou. Sabeu que participarà el Carles Santos i el Lluís Llach, per descomptat el tornarem a sentir, però sabeu també, o si no sabeu jo vos ho conte, que el grup d'acció valencianista i coalició valenciana, que són més o menys els mateixos gossos, però amb collars diferents, han sol·licitat convocatòries de manifestacions pel matí i per la vesprada, per fer-ho coincidir, per fer un poc de contrasentit al que teòricament els catalanistes fem, no? Que és reivindicar la TV3. Aleshores, tenen dos manifestacions convocades, o volen convocar-les, una per dir se taparo i no al catalanisme, però a banda així, com vos ho dic, i la segona és, com es diu, TV3 no al catalanisme. No a TV3, no al catalanisme, exacte, això és. Una a les 12 i l'altra a les 6, així no tenen copa de les dues hores possibles en què es farà les marxes de nostres i d'acció cultural, i bé, i farem el que siga per contrarrestar aquesta acció, que ells sí que són certament quatre gats. I després, més qüestions. Així, sabeu que pel sud les coses estan molt difícils. El 2 d'abril, que és el proper dissabte, hi havia una festa per l'ensenyament públic. D'alguna manera es tractava d'un acte reivindicatiu que tenia tres punts de convocatòria. Per la vesprada, a les 5, una festa que ja pensaven fer tallers, trobar de dolçainers, contacontes. A les 5 de la vesprada, a les 7 i mitja, hi havia una cercavila amb moixarangues, amb animació musical, i a les 10 de la nit un concert d'Obrim Pas i la Gossa Sorda. Doncs bé, el primer acte, el de les 5 de la vesprada, amb tallers i dolçainers, contacontes i demés, s'ha suspès. No han deixat l'espai, i així que a les 6 el que es farà s'ha substituït per una concentració en defensa de l'ensenyament públic i d'aquesta acció tan castrant dels estaments valencians. Així que tots a la concentració i per la nit al concert, a gaudir d'Obrim Pas i de la Gossa Sorda. Pense que no tenim temps per a més, així que vos deixe per a la propera setmana.
Molt bé, part.
Una abraçada a tots.
Igualment, des d'aquí. I ara doncs ja ens tenim nosaltres aquí la còrnica des de Catalunya, la Carme Sánchez.
Hola, bona nit
bon vespre,
a tothom.
Sí,
bon vespre. Doncs bé, hi he vist les reivindicacions, bueno, he sentit les reivindicacions de l'Empar, doncs em sembla molt bé. Telepàticament des de Catalunya l'acompanyo. I bé, bueno, ara anem per terres catalanes, i és que vull recomanar els concerts de l'Avet, que amb el seu últim disc, El segueix mal fil, que aquesta setmana anirà doncs pel Centre Cultural del Morell el dia 2 d'abril a les 11 de la nit, el 9 d'abril, bastant a prop vostre, a les 22 hores estarà al Centre Cultural de Cardedeu. Després passem a Girona, per exemple, i és que fan una exposició de Maragall que s'acaba ja, i que es diu Joan Maragall, el poeta extasiat, amb motiu dels, com ja sabeu, aquest any és el centenari de la mort del poeta català, i aquesta mostra presenta doncs una mica una cronologia que repassa la seva vida amb textos biogràfics i literaris, i també una miqueta la seva trajectòria literària i pensament una miqueta cívic que tenia, no? També desgrana la relació de Joan Maragall amb el teatre, és a dir, com a dramaturg, i com a col·laborador, sobretot, d'Adrià Gual en el Teatre Íntim, que, com tots sabem, doncs, va tindre també una petita incursió en el món del teatre, i sobretot també doncs, com a crític teatral. N'és la comissària d'aquesta exposició, la Margarida Casacoberta, i ha estat organitzada pel Teatre Nacional de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta exposició es podrà veure fins al dia 30 d'aquest mes, o sigui, fins al dimecres, al Centre Cultural La Mercè, que està a la pujada de La Mercè número 12 a Girona Ciutat. I bé, d'aquí passem a Barcelona, i és que la DIFAT, l'Associació de Dissenyadors Industrials, juntament amb el FAT, el Foment de les Arts Decoratives, al carrer dels Àngels número 5 de Ciutat Vella, perquè us situeu una miqueta, és aquell edifici que està al costat de la capella que hi ha darrere el MACBA, on hi ha aquella plaça dels patinadors.
Sí.
Exacte. Es veu que allà es fan aquesta setmana una exposició sobre el disseny més actual d'Àustria. A mi m'agrada molt el disseny i també l'arquitectura, i crec que és una exposició que pot interessar bastant. Els noms més coneguts del disseny austríac són, com ja sabeu, l'Adolf Laus o el Joseph Hoffmann, i queden fons enrere en el temps, però l'exposició Ingenio Sorprendente i les visions actuals del disseny austríac al FAT ens vol apropar als seus hereus més immediats, no? La mostra, que és completada amb un simposi, ha comptat amb la col·laboració d'artistes com el coreògraf Kirchhardin i el músic Andreas Berger, que han constituït una instal·lació amb les clàssiques cadires de Tonet, que és aquella cadira que és tota metàl·lica, que es va fer tan famosa I també va sortir en una pel·li de la Sharon Stone, aquella que creuava les cames, el No és más ni media, si no recordo malament. En total es presenta, presenten 30 projectes vinculats a empreses i a dissenyadors, com ara Swarovski o Spirit of Design, que és una de les firmes actuals que més bandera té, o sigui, que més importància té en el món del disseny actual. I d'aquí passem al Museu Picasso, al carrer Montcada número 15, i és que m'agradaria recomanar-vos els gravats més polítics de Picasso, que és una exposició dintre del Museu Picasso que s'està fent ara últimament. Els gravats del Somni Mentida de Franco van ser utilitzats... Ui, que tenim tos, que estem encostipats.
Sí, és canvi de temps, això.
Això, raia, la primavera sempre passa, i una mica les al·lèrgies, no? Els gravats del Somni, com anava dient, els gravats del Somni Mentida de Franco van ser utilitzats per Picasso el 1937, just quan acabava d'esclatar la Guerra Civil i abans del Guernica, del qual se'n considera una miqueta, els historiadors de l'art en consideren aquests gravats una miqueta precursors de l'estil del Guernica i del quadre mateix del Guernica de Picasso. L'exposició Vinyetes al front al Museu Picasso va més enllà d'aquesta lectura i relaciona els gravats amb el llenguatge i propaganda bèl·lica de l'època. Així, la mostra aplega treballs d'il·lustradors grafistes i fotògrafs com Josep Renau, Centelles, Begària, Gros, Herfeld, i sense oblidar una de les fonts d'inspiració del pintor malagueny, que és Goya, amb els desastres de la guerra, dels quals se'n va fer un tiratge el 1937. Són presents en aquesta mostra i van més enllà del discurs polític i sobretot aprofundeix molt en la iconografia. I bé, d'aquí a l'última cosa que us recomano aquesta setmana, i és que aquest cap de setmana, sobretot els dies... No, perdó, aquest cap de setmana és 1, 2, 3... No, la setmana vinent, perdó, m'estava equivocant. Els dies 8, 9 i 10 d'abril torna a la Fira de la Natura, a la Lleida Capital, i és un certamen de sensibilització mediambiental que se celebra al recinte firal dels Camps d'Elisis, i compta amb tallers, conferències, projeccions, exposicions i activitats lúdiques. A més, la Fira Natural també organitza el dissabte, dia 9, si no recordo malament, és 9, sí, un mercat de fruita i de verdura ecològica, amb molt més bon preu que si anem a la cooperativa, normalment on comprem fruita ecològica, i un mercat d'intercanvi de coses personals de segona mà. És una mica americà, això, aquest concepte, no? Però pot ser molt divertit. Tu portes una cosa i et ve de gust tenir un objecte nou i aleshores fas com un intercanvi, no? Jo crec que és una activitat per gaudir del lleure, en companyia, i ara que comença a fer bon temps encara s'agraeixen més aquest tipus d'activitat. I bé, fins aquí la meva secció. Espero que tingueu molt bona setmana i ens sentim la setmana pròxima.
Carme, només una cosa. Abans has parlat de la Sharon Stone i has dit que creuava les cames a 9 setmanes i mitja.
No, 9 setmanes i mitja, és que no me'n recordo com es deia.
Diria que era
aquella.
A la pel·lícula Instint Bàsic.
Ah, pot ser. I aleshores, això de 9 setmanes i mitja, d'on t'ho he tret? Ai, Déu meu, per favor, és que jo era molt petita, De fet, no sé si em deixarien veure aquesta pel·lícula. Potser tindria 4 o 5 anys, no ho sé.
Així potser no. Apa. Vinga, a reveure. Fins la setmana vinent.
A reveure.
Adéu.
Literatura universal.
Bé, avui parlarem d'un poeta gal·lès nascut l'any 1914 i mort l'any 1953, el poeta Dylan Thomas. Aquest poeta, que du el nom gal·lès de Dylan, i que ell insistia que es pronunciés a la manera anglesa, Dylan, en gal·lès admetria diverses pronúncies, va ser el responsable involuntàriament que el famós el conegut posteriorment com a Bob Dylan es canviés el seu nom de Bob Zimmerman a Bob Dylan. És a dir, va arribar a ser una persona que amb un parell o tres de viatges als Estats Units va impactar profundament el panorama intel·lectual dels Estats Units dels anys 50 i principis dels 60. Estem parlant d'un poeta que irònicament es referia a si mateix com el Rambó de Kim Dorkin Drive, o sigui, Kim Dorkin Drive seria el carrer on va néixer, on va viure, a més, aquest escriptor, poeta, escriptor de guions i de històries breus, també autor d'una obra per a veus anomenada Sota el bosc lacti. I com Rambó també, doncs, va morir relativament jove, als 39 anys, i molt més jove encara es va donar a conèixer. A veure, què podem destacar d'aquest autor de Swansea, d'aquest autor galès? En primer lloc, doncs, era fill d'un mestre que, encara que sabia galès, doncs, es va obstinar que el seu fill no el sabés. I de la seva infantesa, potser un dels aspectes més interessants, era que passava, que feia viatges a la casa de les seves tietes maternes. I en la granja d'aquestes tietes maternes, en aquest ambient rural, va ser on va trobar la inspiració per escriure un dels seus poemes més celebrats, Fernhill. El sentirem de seguida, però el sentirem no en la veu de qualsevol persona, sinó d'un actor galès de gran renom, en la veu de Richard Burton. De totes maneres, abans de sentir la seva veu, us llegiré un parell d'estrofes, no pas tot el poema, perquè entengueu quin és el contingut d'aquest poema i quin és l'estil del poeta Dylan Thomas. A veure, Fernhill diu una cosa així com: llavors que era jove i fàcil la vida sota les branques de les pomeres, vora la casa plena de cans, i feliç com eren verdes les herbes i la nit era estrellada sobre el fondal, el temps em deixava cridar alegrement i enfilar-me daurat al punt dolç dels seus ulls, i honorat entre els carros, en les viles dels pomerars, era un príncep, i temps era temps, senyorejava les fulles i els arbres, amb ròssec d'ordis i margarides, avall, pels rius de claror que en terra feien els fruits, i com que era tendre i lliure d'afany, famós els graners que senyien el pati feliç i cantaire el mas que era casa, el bat del sol, jove una vegada només, el temps em deixava jugar i em deixava ésser daurat entremig dels seus dons. Bé, el poeta segueix, el poema, perdó, segueix i segueix, però en tot cas allò que veiem és que va acumulant imatges que s'apuntalen les unes en les altres, i el que potser no percebem és la musicalitat dels seus poemes, una musicalitat que ara podrem percebre perfectament a la veu de Richard Burton.
Now as I was young and easy under the apple boughs, about the lilting house and happy as the grass was green, the night above the dingle starry, time let me hail and climb golden in the heydays of his eyes. And honored among wagons I was prince of the apple towns, and once below a time I lordly had the trees and leaves trail with daisies and barley down the rivers of the windfall light. And as I was green and carefree, famous among the barns, about the happy yard, and singing as the farm was home, in the sun that is young once only, time let me play and be golden in the mercy of his means. And green and golden I was huntsman and herdsman, the calves sang to my horn, the foxes on the...
Bé, d'aquest autor podem destacar un parell d'aspectes. En primer lloc, podem destacar, doncs, que propugnava el romanticisme, l'apassionament, la turbulència, el paganisme i l'excés com a antídots absolutament necessaris davant el classicisme distant i cerebral de poetes com Modern o Spender o d'altres, fins i tot T.S. Eliot. Encara que va ser T.S. Eliot més aviat qui el va descobrir i qui el va impulsar a anar-se'n a Londres, on es va fer aviat famós, als anys 30, i ja seguint la seva carrera, després d'haver treballat a la BBC i de participar en la propaganda de guerra, perquè no va, la seva mala salut no li va permetre participar directament en la guerra, sinó en tot cas a la rereguarda en la propaganda de guerra, escrivint guions, doncs posteriorment, superada la Segona Guerra Mundial, va arribar a anar als Estats Units, on va triomfar clamorosament, però això sí, diguéssim, problemes de salut, més aviat relacionats amb bronquitis i asma, que van ser mal interpretats com a delirium tremens, van fer que li administressin doncs morfina en un moment determinat i acabés morint als 39 anys. Bé, sigui com sigui, ell hi havia anat per llegir sota el bosc lacti la seva obra de teatre per a veus, és a dir, que no era representada, senzillament llegida, i la seva habilitat com a rapsoda li va guanyar l'admiració del públic. En tot cas, ara sentirem primer en la traducció de Maria Manent, com en el poema anterior, i després en una versió original en anglès, el poema "I ja la mort no tindrà cap domini". Aquest és un dels seus poemes més celebrats. Primer el sentim doncs en la versió de Maria Manent, que diu "I ja la mort no tindrà cap domini". Els homes morts i nus es confondran amb el del vent i el de la lluna vella. Quan nets siguin llurs cossos i s'hagin esveït, tindran estrelles vora el peu i el colze. Encara que enfollissin, tindran seny. Sortiran de vell nou si dins la mar s'enfonsen. Si els amants es perdessin, no ha de perdre's l'amor, i ja la mort no tindrà cap domini. I ja la mort no tindrà cap domini. Sota les giragonses de la mar, els qui jeuen de temps no moriran torçant-se. Cargolats en un poltre, quan els tendons cedeixen, a una roda lligats no es trencaran. La fe en llurs mans, pel mig, serà rompuda, i dins d'ells sentiran els mals de l'unicorni. Esberlats als extrems, no cruixiran mai més, i ja la mort no tindrà cap domini. El poema segueix, veieu que té un to de lletania. De fet, les seves influències, ell considerava que eren les rimes infantils, per una banda, les que va aprendre quan era petit, les cantarelles infantils, i la Bíblia, per exemple, o també la tradició de les faules galeses. En tot cas, sentim en anglès "I ja la mort no tindrà cap domini".
"And death shall have no dominion" by Dylan Thomas. "And death shall have no dominion. Dead men naked, they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. Under the windings of the sea, they lying long shall not die windily. Twisting on racks when sinews give way, strapped to a wheel, yet they shall not break."
Bé, seguint amb la literatura universal, parlarem del 12è capítol de la literatura sueca de misteri. Hem parlat de 11 llibres anteriors. Avui també parlem d'un altre, d'un autor que ja n'hem parlat, però d'un altre llibre. Fa pocs dies parlàvem, fa uns mesos, del xinès, de Annie Mankell. Avui parlem de El tallafoc, del mateix autor, Annie Mankell. De fet, Annie Mankell va ser un dels primers autors que es va descobrir que hi havia una literatura a Suècia que tenia un impacte i que tenia molt d'èxit entre la gent. I per tant, doncs, hem pensat que encara que aquest llibre no sigui actual, val la pena recuperar-lo. Jo, de fet, no l'havia llegit. I a més a més, que és interessant per comentar-lo aquí. És editat per Tusquets Editors, col·lecció L'Ull de Vidre número 16, traduït per Carolina Moreno, perquè poc diré després, recordeu aquest nom també. Barcelona, el 2004 es va publicar, ell ho va publicar el 98, això també és una altra data important. Té 493 pàgines, o sigui, gairebé 500, i val 20 euros. Annie Mankell, primer parlaré de l'autor i de la seva obra, abans d'entrar en aquesta obra. Annie Mankell va néixer a Estocolm el 3 de febrer del 1948, o sigui que encara és més jove que nosaltres. És un escriptor i dramaturg suec de fama internacional, com ja sabeu, però que no podria no saber és que està casat amb Eva Bergman, que és la filla d'Ingmar Bergman, de la famosa actriu sueca. La seva filla està casat amb el Mankell. Aquesta és l'última novel·la del cicle de l'inspector Wallander. Es va publicar, com ja he dit, originalment el 98, encara que la traducció català no ens arribés, com ho acaba de dir, fins al 2004. Tot això cal dir que encara va fer una altra obra sobre el mateix tema, però ja era un conjunt de narracions anomenada La piràmide, publicada l'any 2005 en suec i publicada en català el 2005 també. I encara podria afegir la primera I encara podia afegir la primera de les novel·les protagonitzades per la filla de Wallander, la Lisa, que també es va fer policia, evidentment amb la ficció, que porta per títol Abans de la gelada, feta el 2002 i publicada en català el 2006. I dues novel·les més amb la mateixa protagonista no traduïdes. És a dir, que un cop el Wallander, el pare, diguem-ne, va acabar el seu cicle, ella va començar el cicle de la seva filla. I va fer tres novel·les. També volia dir que de les nou obres de la sèrie Wallander, la primera novel·la de la sèrie va ser Assassins sense rostre, del 91, i la sisena, La cinquena dona, del 96. Però aquestes són les úniques que no han estat mai traduïdes al català fins ara. I creiem que ja seria hora que es fes, perquè llavors ja estaria tota la sèrie d'aquest inspector a la nostra llengua. I, per tant, a part de que la podien comentar aquí, podien afirmar que la política editorial de Tusquets en aquest sentit ha estat erràtica. Altres títols de Marvel també traduïts al català n'hi ha d'altres, que són traduïts com, per exemple, les altres novel·les policíques, per exemple, El rotond del professor de Vall, del 2000, El cervell del Kennedy, del 2005, que és un thriller al voltant de la sida, El xinès, que he esmentat abans, del 2007, que ja va ser comentat, les novel·les de temàtica diversa com Profunditat, del 2004, i Sabates italianes, del 2006, i els llibres de temàtica juvenil, El gos que corria cap un estel, el 1990, El noi que dormia a la neu, del 96, Viatge a la fi del món, del 98, i Les ombres creixien al capvespre, del 2004, de la sèrie Joel Gustafsson, publicat separadament i recollit també en català dins d'un volum que es diu El viatge d'en Joel, publicat el 2007. I encara, a més, Van Kela és autor d'una sèrie de llibres situats a l'Àfrica. Ja sabeu que viu a l'Àfrica i és el director del Teatre Nacional de Maputo, de Moçambic. I mentre viu mig any a cada lloc, a Suècia i allà a l'Àfrica. I, per tant, coneix bastant la problemàtica d'allà i va fer un parell de llibres interessants. Un es diu Comèdia infantil, escrit originalment en portuguès, va escriure en portuguès, el 95, i Moriré, però la meva memòria sobreviurà, el 2003. Aquest és molt, també, té bastant importància, aquest llibre, també. I, per fi, centrant-nos en aquesta novel·la, cal reconèixer que, malgrat el que han dit, un dels mèrits de l'editorial Tusquets és que la traducció de totes les obres de Van Kela s'han fet directament del suec, i per això ha esmentat el nom de la traductora, cosa que no es pot dir d'altres editorials que publiquen obres fetes originalment en suec i que ja pateixen, podríem dir que pateixen, no que parteixen, sinó que pateixen de, o sigui, surten de traduccions de l'anglès o l'espanyol per presentar-les en català, amb la qual cosa no saps si estàs llegint una obra original o una versió aproximada de la que va escriure altres escriptors i escriptores d'aquest país. El títol, el tema del tallafoc, fa referència a l'àmbit de la informàtica, perquè tallafoc és una paraula polisèmica i podia tenir diversos significats. Aquí es refereix al tema de la informàtica, quan s'impedeix accedir a uns arxius que estan altament codificats. I aquest és un dels temes centrals d'aquest llibre, de fet. I està fet el 98, que és el principi, hi havia el tema de la informatització dels cossos policials, del tema dels correus electrònics, en fi, de l'esclat d'internet, que va començar el 96 a tot el món i a Suècia el 98 i aquí més o menys. De fet, el 98 el Francesc i jo ja fèiem pàgines web i ens fèiem els correus electrònics, Per tant, ja aquí ja hi era. Però allà també va costar una mica. Tot i que és una novel·la que es llegeix amb tensió i ràpidament, malgrat els 500 pàgines, hi ha un seguit de temes que podem provocar un cert desengany al lector que no està avisat. Com ara tot un seguit de desgràcies que passen a la comissaria de policia, com per exemple que s'escapa una detinguda i que una persona entra com si fos a casa seva i remena papers compromesos, que això realment no és gaire normal que passi en una comissaria de policia. Sembla que més que d'una policia sueca sigui una policia, no sé, un país sud-americà, per exemple, no? I especialment les errades molt greus de l'inspector, tan greus que a vegades poden provocar fins i tot morts de persones. Per exemple, que es deixa dur per la necessitat de sortir amb una dona, una necessitat ben humana, sobretot tenint en compte que s'ha separat de la que estava, però que el que fa és perdre el nord i provoca més problemes dels molts que ja té. També cal dir que aquest inspector té una gran intuïció, que es deixa ajudar pels seus companys i companyes i que resoldrà un cas sumament complex. Totes aquestes variants que té el fan que sigui un personatge altament humà, per això. Aquest és un altre aspecte que fa la novel·la passi més lleugera, perquè el protagonista no és cap geni, sinó una persona que té problemes de salut, per exemple, és diabètic i té molts problemes de grip, com ara alguns dels que estem parlant per aquí, o que està fònic, que pot dormir poc i que li costa tornar a estar a la màxima potència, però que malgrat tot se'n surt i resol el cas. És un exemple, diguem-ne, de superació personal. També s'ha dit que els malvats no són gent perversa, que els agrada matar, sinó persones que se'ls ha girat el cervell i que creuen que actuant com ho fan és correcte. També cal dir que hi ha determinats temes que remeten a altres novel·les de l'autor, i així l'autor que els llegeix sap que pot tornar a buscar més informació a la novel·la ressenyada per la traductora. Val molt la pena llegir aquesta última novel·la de Mankell, encara que sigui llarga, eh? Us recomano. Repetint la referència, perquè si no l'heu pres, Erin Mankell, El tallafoc, del Tusquets Editors, col·lecció L'Ull de Vidre 16, traducció Carolina Montero, Barcelona 2004, 493 pàgines, 20 euros.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Hola, bona nit, Emili Roig.
Bona nit, companys.
Escolta, avui ens vols parlar d'Antoni Canals, oi?
Sí, d'Antoni Canals.
On l'hem de situar, aquest escriptor?
Doncs l'hem de situar en el segle XIV valencià. Doncs Antoni Canals neix a la ciutat de València l'any 1352 i ja de ben jove ingressa en l'Orde dels Dominicans, on allí estudiarà gramàtica, filologia i teologia, i acabarà també estudiant aquestes matèries en les universitats de València, Girona, Mallorca, Lleida i Barcelona, i acabarà ampliant els seus estudis a París i Tolosa. El mateix Antoni Canals va ser alumne de Sant Vicent Ferrer, i el mateix Sant Vicent Ferrer el va succeir en la càtedra de teologia de la Catedral de València. Antoni Canals tingué també alguns càrrecs importants dins la seva ordre i va estar molt ben relacionat amb els reis. Va ser capellà de Joan I i de la reina Violant de Bar, i també va ser lloctinent de l'inquisidor general del Regne de València. Doncs bé, Antoni Canals normalment se l'ha inclòs a dintre del corrent de l'humanisme, encara que sempre aquesta inclusió ha estat causa de polèmica. Doncs es va formar i es va manifestar sempre d'acord amb la més rància escolàstica, i a més va ser amic de Sant Vicent Ferrer i de Francesc Eiximenis, que eren uns abanderats de l'ortodoxa religiosa medieval. I també s'ha destacat el deficient domini del llatí que tenia, on es fa patent en les seves traduccions, i tanmateix també en alguns trets de la seva personalitat, que aquestos sí que l'acosten a l'humanisme, perquè va ser un home d'una àmplia cultura, que va assolir una remarcable reputació d'intel·lectual, va ser un enamorat dels llibres, sobretot, i no es pot negar que sentia una autèntica fascinació pels clàssics i pels humanistes italians, encara que tot i això no compartia moltes de les seues idees. Hem de destacar també la seva gran amistat amb Bernat Metge, que aquest sí que el podem qualificar totalment d'humanista. Pel que fa a la seva obra, el que podem dir és que la ideologia de Canals sembla, doncs, contradictòria, perquè es debatria entre el seu gust pels clàssics i la fidelitat a la teologia medieval. Però aquesta contradicció diríem que només és aparent. La major part de les seves obres són traduccions de clàssics i d'humanistes, però cap d'elles entra en contradicció amb aquesta ortodoxia cristiana. Podem destacar algunes de les seves traduccions, com l'Escipió i Aníbal, traducció parcial de l'Àfrica de Petrarca, el Valeri Màxim, i diguem que de l'única obra en català que ens ha arribat és la que s'anomena Escala de Contemplació, que és una guia ascètica per a la vida monacal i que està dedicada al rei Martí l'Humà. I en aquesta obra es demostraria la seva concepció religiosa, encara bàsicament medieval. I per acabar us volia llegir un fragment d'un llibre que es diu De modo bene vivendi, un xicotet fragment en el qual parla sobre els llibres i diu així: en los llibres es tenen llurs ales los querubins, per tal que l'enteniment d'aquell qui llig se'n pugi en alt, mirant d'una part del món fins l'altra, del sol ixent al ponent, i de migjorn a la tramuntana. En els llibres Déu, que és incomprensible, aprensiblement desconegut. En els llibres trobo jo els morts així com si eren vius. En els llibres jutge de les coses esdevenidores. En els llibres són dispostes les batalles. Dels llibres ixen els drets de pau.
Doncs molt bé.
Un fragment molt ben triat. Moltes gràcies, Emili. Comptem amb tu per la setmana que ve.
Evidentment. Ens veiem la setmana que ve, company.
A veure.
Vinga, sí, adéu.
Adéu. Adéu.
La crònica.
Bé, tenim el micròfon a la nostra benvolguda corresponsal de les Illes, Neus Barceló. Bon vespre, Neus, com estem?
Hola, bon vespre, què tal?
Mira, aquí treballant, com sempre, aquí fent el programa el millor que podem.
Clar, com sempre.
A veure, què ens vols explicar avui?
Doncs avui volia fer un parèntesi una mica amb allò del diccionari, així també descansant, i volia parlar de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. No, no sé si us sonarà.
Em sembla... Sí, sí, endavant.
Sí?
Sí, sí, perdona. Això mateix.
No fa res. Ell va néixer a Piti, a Itàlia, a Florència, i va morir a Bohèmia, a Txèquia. Va néixer el 1847, va morir el 1915, i va ser un gran intel·lectual, se va interessar per les ciències naturals, etnografia, filosofia, literatura, llengües, i va estudiar anglès, francès, hongarès, txec, alemany, àrab, castellà i català, i el català el va aprendre a les Illes Balears, a Mallorca, i va escriure diverses obres en català precisament, però en català oral, perquè ningú li va ensenyar com escriure, només en va aprendre gràcies als habitants. I a més era amic també de Miquel Costa i Llobera i d'en Jacint Verdaguer. Per respecte a la seva vida no hi ha gaire més a dir, i era un arxiduc i va viure com un noble d'aquella època, va viatjar molt, va portar una vida, diguéssim, romàntica, viatjant i descobrint-se a si mateix i intentant conèixer. I va visitar Eivissa i Formentera per primera vegada a l'estiu de 1867, tenia 20 anys, i el 1872 se va establir a Mallorca. I aquí va escriure les Balears descrites en paraules...
Ai, què en sents?
M'escoltau?
Sí, endavant. Sí, sí. Les Balears escrites, descrites en paraules...
Descrites en paraules i imatges.
D'acord.
I aquí va... aquestes dues illes van anomenar les antigues Pitiuses. Referim-nos a
Eivissa i Formentera. A Eivissa i Formentera? Sí? Bé, Neus, si en sents i estàs disponible, esperem la teva intervenció. Sembla que no.
Sembla que no.
Bé, la Neus ens parlava de l'arxiduc Lluís Salvador, precisament ens estava citant els títols de les seves obres, la connexió ens ha fallat, deu haver-hi mala mar. En tot cas, el programa continua.
Biografia i assaig. A man walks down the street.
Bé, amics, és hora de continuar parlant. Són pràcticament, falten 2 minuts per 9:45, i és hora de parlar de l'àlbum Narcís Oller, un llibre que ha estat editat per Cossetània Edicions a la Biblioteca Narcís Oller, número 6 d'aquesta col·lecció. El preu és d'aproximadament uns 13,97 euros i està editat a Valls.
Aproximació.
Una aproximació molt aproximada. I aquest llibre
sí, 14 euros.
Es va editar el novembre de 2010. Què hi trobareu amb aquest llibre, amb aquesta novetat? Doncs bé, bàsicament hi trobareu documentació, imatges sobre la seva vida personal literària d'aquest escriptor de Valls, de Narcís Oller. De fet, el títol ja ho diu, un àlbum és un àlbum de fotografies, bàsicament, però no només hi ha fotografies. El llibre es divideix en 5 apartats: infantesa, adolescència i joventut, el narrador Narcís Oller, en el 900 primera part, en el 900 segona part i la fortuna pòstuma. A la primera part hi trobareu... Bé, de fet, a totes les parts s'hi troben cronologies. Allò, els anys més importants, els fets que que li varen passar a la seva vida i en relació també a la seva obra. Hi trobareu coses ben curioses, fotografies de balls, fotografies de la seva família, els pares, els avis, els oncles, un cosí seu molt important, Josep Ixart, que el va marcar molt des de la seva trajectòria literària, el seu títol de llicenciat en dret canònic i civil, perquè Josep Narcís Oller era procurador dels tribunals, per tant era advocat, la partida de naixement dels seus tres fills, el seu registre de casament, o sigui, moltes coses, coses de la seva vida personal. A la part dedicada al narrador Narcís Oller hi trobareu moltíssimes coses, portades de les obres de Narcís Oller i fragments d'aquelles, de parts de les memòries literàries que parlen d'aquests llibres, respectivament, a banda de comentaris crítics d'en Joan Triadú, l'Antònia Talladell, l'Alan Yates, el Maurici Serraïm, en Sergi Baser, l'Enric Cassany, Rosa Cabreu, o sigui, tot un seguit d'especialistes que han tractat l'obra d'Oller i la literatura en general del segle XIX. Hi trobareu ressenyes de La Febre d'Or, una ressenya feta per en Josep Ixart, publicada al diari El Imparcial, de 1893. Trobareu el contracte d'edició de la novel·la La Bogeria, quan encara sortia amb un altre títol, almenys que es deia el títol El Boig, no pas La Bogeria. Trobareu manuscrits de La Bogeria, trobareu portades de les versions francesa i espanyola de La Papallona, trobareu esbossos de dues novel·les inacabades, de Narcís Oller, La Soldadura i L'Olímpia. Trobareu també discursos de Narcís Oller quan va ser president dels Jocs Florals de Barcelona l'any 1896, tot en facsímil, evidentment, tot reproduït, no pas l'original. La tercera part, en els 900, l'ostracisme, doncs trobareu documents que fan referència a aquells anys, bàsicament els anys del noucentisme, en què va ser un escriptor menys tingut, perquè els escriptors noucentistes, diguem-ne, que volien altres coses diferents dels que feia Narcís Oller. També trobareu cartes i documents en relació als seus amics, Víctor Català, aquesta altra escriptora menys preada pels noucentistes, van ser molt amics també amb Narcís Oller. I llavors hi ha una segona part sobre el 900, diu la recuperació, en què s'expliquen homenatges que se li van fer al Majestic, per exemple, l'any 1925. Hi ha molta, moltíssima documentació, diu que per fer aquest llibre diu que han estat necessaris 2 anys totalment dedicats a la recerca i selecció de documents de la Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, i diu que n'han trobat tanta documentació, diu que fins i tot es podrien fer 2 volums més com aquest, els nostres oients no el tenen a davant, però són 200 pàgines, o sigui, es podrien trobar 400 pàgines més de documentació sobre aquest escriptor. Diu que és una cosa pràcticament inèdita això que han fet, aquesta aproximació a les circumstàncies personals i artístiques d'aquest escriptor no és massa habitual en la literatura catalana, però de fet es veu que Narcís Oller ho guardava gairebé tot, hi ha molta documentació sobre la seva obra. Narcís Oller ja als últims anys diu que va escriure obres de teatre, va traduir obres com de Goldoni, per exemple, va traduir L'Avar. Ell va escriure obres de teatre, també hi ha les portades d'aquestes obres, i se'ns explica també, finalment, la fortuna pòstima que ha tingut, l'auca de Narcís Oller, la ruta literària de Narcís Oller per Valls, les obres completes, hi ha un institut que porta el seu nom, carrers que porten els seus noms, simposis dedicats a la seva obra. A veure, en definitiva, ha sigut un escriptor molt rellevant per a la literatura catalana. Tornem a repetir la referència: àlbum Narcís Oller, a cura de Roser Roig, editat per Cossetània Edicions, Biblioteca Narcís Oller número 6, amb 200 pàgines aproximadament, 13,97 €.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit.
Escolta, avui ens vols parlar del millor lloc del món.
Sí.
Ens ho pots recomanar, aquest lloc?
Això és, bueno, Montseny, el millor lloc del món és Montseny.
No, ja s'ho fa de casa meva. I després el segon és Montseny, sí.
Doncs explica.
A veure, tinc coses a explicar, però sé que tinc poc temps,
Sí.
Així que intentaré no parlar massa ràpid perquè se m'entengui, però sintetitzar molt tot allò que vull dir. Una de les primeres coses que us vull dir és que Rosa Cullell no és escriptora. Bé, ara ja sí, clar, però ella no tenia res a veure amb el món de les lletres, llevat del fet que havia dirigit l'editorial del grup 62, però ja està. Jo sempre he tingut una inquietud, això és una part, He tingut una inquietud que a vegades em pregunto, no? Si és escriptor tot aquell que escriu un llibre. Però bé, aquest debat, si voleu, el deixem pel dilluns vinent o per qualsevol altre dilluns d'aquests. Perquè sobta, no?, que una persona llibre és recent, eh? O sigui, tret del forn el dia 17, del forn vull dir d'Amsterdam, de l'editorial, i també el trobarem a MiBook. I ella, doncs, bueno, havia estat corresponsal de premsa a Londres i Austràlia, ha treballat al món del diari i tal, però allò de dir escriptora, escriure llibres, aquest és el seu primer llibre. I bé, és molt, molt... A veure, és un llibre molt, molt, molt entretingut. Parla de la vida, d'amor i de desamor, parla de, bueno, una mica també de la seva experiència com a bueno, executiva. De fet, la protagonista és una executiva, el que passa que és directora d'una oficina de la Caixa. En una Barcelona, bueno, i situem la trama de l'obra als anys 60, per entendre'ns, perquè és una època en la que s'obren moltes portes i se'n tanquen d'altres. Suposo que això la gent ja s'ho imagina. Doncs aquesta noia, la direc... bueno, noia, és una senyora que acaba de complir 50 anys, la Rosa, que és la protagonista principal, això que us deia, directora d'Institut de la Caixa, és molt educada, i en aquell moment té una crisi existencial. No la té als 40, ella la té als 50, i ella decideix marxar sense tenir massa clar on anirà. Ella és practicant de ball de saló, vull dir que té moltes inquietuds. I ella en aquell moment, bueno, en aquell moment, li comença tot això, tota aquesta pena de crisi existencial, quan està intentant decidir si li dona un crèdit a un client que es diu Manel, que és soldador, és a dir, tot el contrari d'ella, d'una fàbrica que és el Poble Nou, que és homosexual, en els anys 60 no era tan habitual. Bueno, sí, suposo que ser-ho sí, però que se sapigués no tant. I us ho dic perquè això després té una certa transcendència en el llibre. I se'n vol anar a viure a Gràcia, que és el somni de la seva vida, amb aquella cosa tan romàntica, tan entranyable, que tothom pensa que té el barri de Gràcia, que segurament ho té. I bé, ella està intentant doncs, decidir, no? Això, si li dona o no li dona. I és quan ella, diguem que li esclata aquesta mena de crisi. Mentrestant, també hi ha la Pilar, que és una noia que té un marit que és d'Astúries, i que, bé, deixa el marit, senzillament, l'abandona, i se'n vol anar a passar una temporada a la Costa Blava, que hi viu la Marianne, que la Marianne també ha deixat el seu marit. I totes dues també fan el seu camí iniciàtic, no? Es troben a Niça i a partir d'allà doncs, viuen tota una sèrie d'aventures i desventures. Clar, els personatges són aquests, eh? No, n'hi ha d'altres, però són molt secundaris. Aquests són els personatges. Són personatges normals i correntíssims. Són personatges que podríem ser qualsevol de nosaltres, amb les seves coses bones i amb les seves coses no tan bones. I les seves vides i el que els passa, doncs també són coses que no són allò de dir, oh, que extraordinari, no? Però, bueno, que configura la vida del dia a dia a tota persona. I això sí que és extraordinari, escriure sobre això, penso jo, no? A banda, geogràficament també, bueno, està molt bé perquè es parla de Niça, de Barcelona... d'Astúries, bueno, concretament Gijón, que és on està el que us comentava abans, el marit de la Pilar, i bé, aviam, són històries entrellaçades, no?, i hilvanades amb molta gràcia, no?, ens planta una Barcelona grisa, una Barcelona com estàtica, com molt carrinclona, i en contra, doncs, una Astúries verd, on la gent va molt, molt tranquil·la, on tampoc cal prendre massa decisions importants, al contrari que a Barcelona, no?, perquè, us recordo, ella és directora d'una piscina de la Caixa, i el sud de França, doncs, amb tot aquell glamour i tot aquell romanticisme que tots tenim en el nostre imaginari col·lectiu, que és veritat, eh?, vull dir, és així, els paisatges conviden a tenir aquesta mena d'idees sobre el sud de França, sobre la costa del sud de França. Són, en definitiva, vides normals, de gent normal, que es creuen, es creuen, vull dir que s'entrecreuen, que s'encreuen, vaja, i bé, històries de... clàssics, com sempre, històries d'amor i desamor.
Però a tu et sembla que això donaria per fer un guió d'una sèrie televisiva o no ho veus tant?
Sí, i tant. I de mil capítols, i tant. Com una mena de col·laborat, vols dir?
Sí, així com sí. La Riera o el Cor de la Ciutat.
Jo no he vist mai La Riera, però jo quan vaig enganxar una baixa d'aquelles maternals, em sembla que era una que la feia la Imma Vilarassau, que era la Nissaga de Poder, i bueno, i tant que sí, era això, amor i desamor. El que passa que, a veure, al principi aquestes sèries comencen doncs, amb uns personatges bastant normals i corrents, i el capítol 1000, doncs clar, suposo que els guionistes ja els han fet de tot, els han fet fer de tot, assassinats, de tota mena de coses. No, aquí no, aquí els personatges són molt normalets i molt, molt, molt correntets, eh? Vull dir, com tu, com jo, com vosaltres, com els oients, com les oients, com... Aviam, no acaba sent... No hi ha cap heroïna, ni hi ha cap... No, ni hi ha cap secret familiar, no, això no. Això no, però sí que dona, i tant. A veure, la gent, en el fons, també vol, també li agrada sentir-se, veure's reflectida, no? No pot ser que sempre estiguem veient, doncs, sèries que les persones són guapíssimes, fins i tot quan passen l'aspirador. Pues clar, no, això no és real. En canvi, aquests personatges sí. La Pilar, sobretot, no és un estereotipo. Jo crec que la Pilar és una persona normal i corrent.
Molt bé, l'Anna.
Com la Marianne en tot el seu glamour francès, també.
Anna...
Mana.
Gràcies, però ho hem de deixar.
Moltíssimes gràcies.
Vinga, bona nit.
Comptem amb tu per la setmana vinent. Entrem en la recta final ja.
Bona nit.
Bé, en aquesta recta final, no sé, penseu que voleu fer esment d'alguna notícia brevíssima o
bé,
no?
Bé, ens agradaria haver fet esment simplement que ahir va ser el Dia Internacional del Teatre, instituït el 1961 per l'Institut Internacional del Teatre, i ens agradaria també parlat, òbviament, d'aquest 6è Festival Literari Cosmòpolis que ha organitzat el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que va acabar ahir, en el qual hi van participar Alessandro Barico, Ian McEwen o Joan Margarit, per exemple.
O dir, per exemple, que hi ha una exposició sobre Sala Papaseit a l'Arts de Santa Mònica, que acaba el dia 3. Per tant, no us ho perdeu. És una exposició molt important, molt ben feta, molt ben muntada, i que s'ha fet en base al llibre de Joan Sala Papaseit 1984-1984 d'editorial Base. Per tant, doncs, important anar a veure-la abans del dia 3.
Molt bé, Jordi, la frase.
Anem a la frase. La frase és d'un pintor, de Georges Braque, pintor francès. Diu, la veritat existeix, només s'inventa la mentida. I amb aquesta frase, que ens pot fer reflexionar sobre, per exemple, accidents en centrals nuclears o qualsevol altre tema d'actualitat, acomiadem el programa d'avui.
Bona setmana i fins la setmana vinent.
Bona nit.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.